Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. No hi haurà noves restriccions d'aigua a l'estiu per la sequera, però tampoc es farà marxa enrere a les actuals. Ho ha anunciat el govern després d'avaluar les pluges del temporal Nelson d'aquesta Setmana Santa, que han fet augmentar, recordem-ho, les reserves d'aigua del sistema Ter Llobregat amb 20 hectòmetres cúbics. Una xifra que seguirà augmentant gràcies al desglàs previst en les properes setmanes. Patrícia Plaja és portaveu del govern.
Continuem estant en una situació extrema de sequera arreu del país i, per tant, no ens podem avançar. No serà, evidentment, el que està clar és que no serà immediat, que les dades que donava el conseller són dades molt àmplies, o sigui, amb uns llindars alts, perquè el que no volem és fer un pas endavant per haver-ne fet dos enrere.
A més, Plaja assegura que l'executiu segueix estudiant els requisits per permetre que alguns ajuntaments puguin omplir les piscines municipals. I el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciat que dilluns anirà al Senat a defensar l'amnistia en la Comissió General de les Comunitats Autònomes enfront de 13 presidents del Partit Popular. Allà s'aprovarà un informe que diu que la llei és un cop mortal al model constitucional.
I si el PP el que volia era convertir aquesta sessió de dilluns en un aquelarre contra el govern de l'Estat espanyol, com va intentar fer-ho l'altra vegada els hi vam espatllar, i escolti'm, com a independentista republicà i d'esquerres, trolejar el PP sempre ve de gust. Però sobretot el que ve de gust és defensar el projecte d'amnistia, que és absolutament necessari.
Aragonès ha avisat a Pedro Sánchez que el compliment dels acords d'investidura determina si té sentit continuar donant suport. I el govern espanyol, que ha anunciat aquest dijous la seva voluntat de portar les lleis sobre memòria històrica que preparen el Partit Popular i Vox, Aragó, la Comunitat Valenciana i Castella i Lleó davant la ONU i la Unió Europea. Segons ha afegit fons a l'executiu, les propostes legislatives d'aquests tres territoris són contràries als valors que recull la llei de la memòria democràtica, motiu pel qual no descarten dur-les també al Tribunal Constitucional si s'acabessin aprovant. I acabem amb un darrer punt. Els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig a Barcelona. L'incident s'ha produït aquest migdia cap a la 1:40 al barri del Verdú, mentre el carrer Góngora i Luz Casanova. Segons han confirmat els Mossos, una persona ha resultat ferida greu i ha anat pel seu propi peu a l'hospital. Els veïns han explicat a BTV que hi ha hagut una baralla entre diverses persones. Altres testimonis han assegurat que una persona ha disparat una desena de vegades a la via pública i que anava acompanyada de dues més que han impactat contra un taxi. És tot de moment. Tornem amb més notícies en xarxa.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa El Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Pablo Palenzuela, Sami Fernández a la producció i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dijous 4 d'abril i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Bona tarda. Novament s'està desbocant la temperatura a moltes comarques. Una altra vegada la calor és evident i, de fet, al llarg de les últimes 2-3 hores, moltes màximes ja han passat dels 25 graus i, de fet, a hores d'ara encara l'ambient és molt càlid arreu de Catalunya. Només en una franja estreta de la costa, a tocar de la mateixa platja, la temperatura està començant a baixar perquè el vent gira ja cap a xaloc i la humitat també està augmentant. Per tant, començaran a aparèixer bancs de boira o alguns núvols baixos al llarg de les immediates hores. Sobretot aquest vespre hi ha la Costa Daurada. Per tant, a banda d'aquesta petita novetat arran de mar, el temps continuarà sent molt tranquil a la resta del país. El divendres estarà marcat per aquests núvols baixos més extensos que avui, sempre molt arrapats a mar, i núvols baixos fins i tot també en forma de boira, que tindrem a la Costa Daurada, a la costa barcelonina. A la resta del país continuarà el sol, quatre núvols prims i una temperatura que demà fins i tot encara pujarà més, sobretot a l'interior de Girona i a la terra ferma. Us seguirem a la xarxa.
Bé, doncs avui al Connectats coneixerem les novetats per a la nova campanya de la renda que ja ha començat. Entrevistarem Sònia Pujol, membre de la Comissió Fiscal del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya. Acabarem la primera hora amb la tertúlia generalista per analitzar la situació de sequera després de les últimes pluges i la tendència dels que busquen feina, tot i tenir-ne. A partir de les 5 coneixerem l'historiador terrassenc Josep Puy. Continuarem amb Patrimoni per presentar-vos la segona part del patrimoni de la família Tolrà Castellà del Vallès i ho farem amb Sílvia Saiz, arxivera municipal. Acabarem amb Cultura per parlar de la publicació de Joan Mundet del còmic Capa Blanca en català. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 7 minuts ens actualitzem, ho fem amb la ronda d'actualitat que avui obrim per Sabadell. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. Mara Jiménez és la nova sabadellenca de l'any. La influencer ha estat la guanyadora de la tercera edició del premi organitzat pel diari digital i Sabadell, amb la col·laboració de Ràdio Sabadell. Jiménez, que s'ha imposat als altres quatre finalistes, és la primera dona que recull aquest reconeixement i també la més jove. La creadora de continguts, reconeguda pel seu activisme contra la grassofòbia, va afirmar que el de Sabadellenc de l'any és un dels guardons que més il·lusió li ha fet guanyar. I és que el premi li ha permès tancar una etapa a la ciutat, la de la primera joventut, en què va patir assetjament escolar.
Doncs tancar una mica aquest cercle d'experiències doloroses i d'alguna manera doncs, honrar doncs, aquella nena que, bueno, que al final és d'aquí, no? I tota la meva gent està aquí i tots els meus orígens estan aquí, així que bueno, sí, sento que és una alegria molt forta, no és per mi com a mare de 28 anys, sinó per la meva nena i per tot el que significa la meva ciutat, no? Al final.
Segons el director de l'Isabadell, Jordi de Riba, aquest any el guardó ha estat menys renyit que en altres ocasions. La Mar Jiménez es va endur la majoria dels vots en una gala que es va celebrar ahir al Teatre Principal i que va comptar amb 300 espectadors.
Gràcies, Pau. Seguim ara des del litoral a Badalona. Santiago Espasa, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Comencen els primers passos perquè la CACI pugui acollir la Ciutat de Música de Badalona. L'executiu local treballa de forma conjunta amb l'Escola de Música Moderna i el Conservatori en el pla funcional per adequar l'espai a les necessitats dels centres de formació musical. El govern local calcula que la licitació del projecte executiu arquitectònic es podria obrir a finals d'aquest 2024 o a principis del 2025. Ho han anunciat aquest dimecres durant una visita de treball a l'espai CACI. Entre aquesta setmana i la propera, amb dues institucions entregaran el pla d'usos als arquitectes municipals perquè puguin valorar-ne la seva viabilitat. Per començar, s'ha d'estudiar com es distribuiran els espais a l'interior de l'antiga fàbrica i com s'han d'adaptar a les activitats musicals. Juan Fernández, primer tinent d'alcaldia, preveu que es podria complir amb el calendari establert i començar les obres entre finals del 2025 i principis del 2026.
Aquest any començarem a treballar el pla funcional que ha de sortir de l'Ajuntament i després farem una licitació per al projecte arquitectònic. No farem un concurs d'idees, farem directament el projecte executiu motiu arquitectònic, i això ho podrem tenir i podrem començar aquesta licitació del projecte arquitectònic a finals d'aquest any, principis de l'any que ve, no? Per tant, és possible que les obres puguin començar, com es va dir en el seu moment, no? Entre el 2025 i 2026.
Després de la visita, els directors d'ambdues institucions s'han mostrat gratament sorpresos, tot i que de moment l'espai interior és diàfan i obert, apuntant que és un edifici idoni per acollir la seva tasca.
Gràcies, Santiago. Anem ara fins al Prat de Llobregat. Víctor Asensio, bona tarda.
Bona tarda. Depan ara anuncia davant la Fiscalia Provincial que el Port de Barcelona efectua obres a una zona on hi ha presència de tòxics provinents d'abocaments il·legals de l'antiga fàbrica Pesa. El sòl i el subsòl d'aquesta zona del port, on s'estan executant les obres dels nous accessos viaris i ferroviaris al port, s'hi hauria constatat la presència d'elements tòxics i considerats perillosos per la salut, com cromites i metalls pesats, entre els quals s'hi troba el crom hexavalent, un producte relacionat, entre d'altres, amb el càncer de pulmó i del si paranasal. Per això, l'escrit formal enviat a la Fiscalia reclama una investigació per un possible delicte penal. Escoltem el vicepresident de Depana, José García Moreno.
Les actuacions aquestes estan en base a una declaració d'impacte mediambiental del 2007, on no es tenia en compte ni el crom ni la nova protecció que es té que aplicar a la llera, i com no ens han fet cas, ens hem posat tot això en coneixement de la Fiscalia.
La zona afectada serien unes 3 hectàrees a la llera del riu. Segons Depana, la proximitat d'aquests tòxics amb l'aigua posa en risc la salut de les persones treballadores del port, però també del medi ambient, usuaris de la platja i fins i tot l'aqüífer del Prat. D'altra banda, l'entitat ecologista i la plataforma Zero Port també alerten d'irregularitats en les obres, com la possible afectació a terrenys inclosos en la proposta d'ampliació de la zona d'especial protecció per a les aus, que ha de donar resposta al requeriment de la Comissió Europea de millorar la protecció del Delta del Llobregat. Unes obres que compten amb el finançament dels fons Next Generation. L'entitat ecologista ja prepara un informe per a la comissió per impedir el finançament d'aquestes obres fins que es faci una avaluació concreta dels riscos del crom i d'altres productes tòxics.
Gràcies, Víctor. Tornem ara al Vallès i ens quedem a Castellà. Jaume Clapés, bona tarda.
Bona tarda. Segons l'estació municipal de Cal Botafoc, a Castellà, la temperatura més baixa de 0 graus es va donar el 9 de gener del que portem d'any, i la més alta, 24 graus, el 25 de gener també. Castellà ha deixat enrere, per tant, l'hivern més càlid dels últims 33 anys, període al qual es té registre. Segons les dades obtingudes de l'estació meteorològica, gener i febrer han estat els mesos més càlids mai registrats a la vila, i encara hi ha un altre rècord, la temperatura més alta anotada mai al mes de gener, concretament aquests 24 graus del 25 de gener, quan la més alta fins ara era de 22 graus. Això certifica la tendència dels darrers anys de temperatures més altes del que és habitual. Des del març del 2022, cap mes s'ha mantingut per sota de la mitjana, tots han estat iguals o superiors. L'any més càlid va ser el 2022 i el següent més càlid, el 2023.
Gràcies, Jaume. I abans d'acabar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat que ens porta Marc Castro.
L'objectiu d'aquest edifici és respondre a les necessitats d'una part de la població flotant que necessita un allotjament temporal a un preu assequible. La seva construcció està pensada per estudiants i investigadors d'universitats properes com ESADE, la UIC i l'Autònoma, així com per a treballadors d'empreses i també per familiars de pacients ingressats a l'Hospital Universitari General de Catalunya. Escoltem l'arquitecte del projecte, Patricia Martínez.
15.200 se destinaran a lo que son los alojamientos y casi 1.000 metros se destinarán a las amenidades un poco para el disfrute de los huéspedes. Estará compuesto de 400 alojamientos y 496 camas.
L'obertura de l'hotel apartament situat al carrer de Ramon Llull de Sant Cugat amb l'avinguda dels Països Catalans està previst que sigui cap al mes de gener de 2026 i l'empresa encarregada de la seva construcció és Ferrovial.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Can't touch this. Can't touch this. Connectats amb Carme Rebell.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Ahir dimecres va començar la campanya de la renda 2023, que s'allargarà fins a l'1 de juliol. També aquest any hi ha novetats i les volem analitzar amb una persona experta. Per això hem convidat al Connectats la Sònia Pujol, que és membre de la Comissió Fiscal del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya. Sònia, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Què tal?
Doncs estem interessats a saber quines són totes aquestes novetats, que no són poques, eh? I ens interessa molt per anar en compte a l'hora de fer la nostra declaració de la renda. Per tant, comencem per saber qui està obligat a fer la declaració.
Molt bé, doncs realment sí que hi ha certes novetats. El que passa que, bueno, està bé perquè no són tantes com les que hi havia respecte de l'any passat a l'any anterior, per tant... En relació als que estan obligats a fer la renda, aquest any, com l'any passat, estan obligats els que no han guanyat més de 22, els que han guanyat més de 22.000 euros només si tenen un pagador, i respecte als que tenen dos pagadors o més, aquest any han pujat l'exempció, per tant, els que no estan obligats poden arribar a guanyar 15.000 euros. És a partir de 15.000 euros quan han de presentar la renda.
O sigui que el marge l'han pujat a 1.000 euros.
1.000 euros respecte de l'any passat. L'any passat els que tenien dos pagadors, la suma d'ells havien de fer 14.000. I a partir de 14.000 havien de presentar la renda i tenien l'obligació de declaració. Però aquest any ha pujat 1.000 euros, exacte.
Uh-huh. Recordem que les opcions que tenim per presentar la renda són a través d'internet, a través de telèfon, fins al dia 29 d'abril no es podrà demanar hora per fer aquesta declaració via telefònica, que s'activarà a partir del dia 7 de maig, i també presencial a partir del dia 29 de maig, no? Que es podrà demanar cita per anar presencialment. Però anem, a banda d'això, anem a les novetats. Autònoms, mares amb fills menors de 3 anys o usuaris de plataformes com Bizum, Wallapop, entre altres, són els principals afectats. Comencem pels autònoms. Quina diferència hi ha? Què passa aquest any amb els autònoms?
Aquest any, respecte de l'any anterior, en l'any 2022, per tant, l'any passat, el juny del 2023, estaven obligats a fer la renda als autònoms que havien guanyat a partir de 1.000 euros de rendiment. O sigui, que havien facturat més de 1.000 euros. Mm. Aquest any, per contra, estan obligats a fer la renda tots els autònoms, tots aquells que han cotitzat pel sistema RETA, que és el règim d'autònoms de l'Estat espanyol. Per tant, la pregunta seria, i si no he guanyat res malgrat estar donat d'alta d'autònoms, he de fer la renda? Sí, exactament, perquè ells el que necessiten, el que necessita és confrontar si la cotització dels teus autònoms al llarg de cada mes durant el 2023 és la correcta. No sé si és... Respecte a l'any 2023, a principis d'any del gener, va canviar la llei d'autònoms i a dia d'avui no podem escollir la cotització, sinó que la nostra cotització va a raó del rendiment que hem tingut al llarg de l'any. I, per tant, a Hisenda necessita saber si el que nosaltres hem pagat cada mes de l'any 2023 és l'import correcte o hauríem de pagar més o hauríem de pagar menys. I això només ho sabem quan fem la renda.
Clar, o sigui que no s'escapa ningú aquí.
No s'escapa ningú. Després de fer la renda, Hisenda contrastarà amb Seguretat Social si hem pagat adequadament a l'any 2023 i si no ho hem fet ens arribarà una carta dient que hem de pagar la diferència.
És una manera de reajustar, no?, els autònoms que es paguen.
Per això nosaltres els gestors, des del Col·legi de Gestors, especialment des de la Comissió Fiscal, sempre informem de que, sisplau, els autònoms haurien d'estar cada dia més en contacte amb els seus gestors perquè, de tant en tant, si veus que la teva facturació al llarg de l'any canvia o es modifica en relació a lo que era previsible, és molt recomanable canviar la cotització perquè no és el mateix canviar-la ara que estem a temps que no després de fer la renda que t'arribi la carta i has de pagar una quantitat molt elevada que previsiblement no era l'esperada.
Molt bé. Doncs està clar, a partir d'ara, amb aquesta renda, tots estan obligats a fer la declaració. Anem amb les mares. Les mares amb fills menors de 3 anys. Què passa?
Sí. Les mares amb fills de menors de 3 anys tenien dret a la deducció per maternitat, però només en els casos en què fossin mares treballadores. És a dir, mares treballadores o autònomes, tant per compte aliena com si cotitzaven el règim d'autònoms. La diferència a dia d'avui és que han homologat a la posició de mares treballadores a les senyores que han estat donat d'alta de l'atur o aquelles autònoma que també ho han estat dintre del règim d'atur. Saps que els autònoms a dia d'avui tenen un atur, és veritat que no el mateix que el del règim de per compte aliena, però també en tenen.
Però em sembla que en aquest apartat també s'inclouen altres especificitats o altres situacions, altres casos, no? Com en el cas de parelles que tenen fills adoptats o pares, que sí, en cas de mort de la mare...
Perdona. Sí, és veritat. A més de les dones que han estat a l'atur, que se les homologa la posició de les mares treballadores, també poden accedir a aquests 1.200 euros de deducció de maternitat aquells pares que, per desgràcia, durant l'any d'exercici fiscal, la mare ha mort, o aquelles parelles de fet, d'acord, que en un moment donat per la situació de defunció o d'òbit, el pare pot arribar a accedir a la deducció per maternitat per tenir un fill menor de 3 anys. Recordo també que l'últim mes del nen, és a dir, l'any en què el nen fa els 3 anys, aquell mes ja no es considera part de la deducció. És molt important perquè, per desgràcia, a vegades hi ha problemes i després rebem les típiques cartes d'Hisenda demanant aquells 100 euros de més per la deducció de maternitat.
Anem a una de les novetats que ha posat a tothom en alerta, amb el tema de les plataformes digitals.
Exacte.
Estem parlant de Wallapop, de Vinted, de Bizum... La gent s'ha espantat moltíssim, però què és el que cal saber respecte d'això? Ens afectarà, no ens afectarà? Els usuaris que traginem amb poques quantitats?
A veure, el més important és tenir en compte que no som els mateixos un autònom que una persona particular que rep un Bizum. I sobretot hem de diferenciar el que és una plataforma de Bizum del que són plataformes de compra-venda entre particulars com són la Wallapop, Vinted i demés. No tenen res a veure. En primer lloc, si et sembla bé, per diferenciar una mica les posicions, parlem de Bizum.
Bé, correcte.
El Bizum és una plataforma d'intercanvi de diners, és a dir, de traspàs de diners entre particulars. D'acord? Aleshores, teníem, en el mundanal el ruido que dic jo, no? Aquella entesa de que tot el que passamos por Bizum no sale en ninguna parte. Doncs, per desgràcia, hem d'informar, i és molt important que sàpiguen que Hisenda coneix tots els moviments bancaris de tots els contribuents espanyols. Diferent és que per les circumstàncies personals de cadascú no es tinguin en compte o no es vegin posicionats en una posició de fer una complementària o de que rebin una carta a Hisenda demanant informació sobre la declaració de la renda. Aleshores, el que és important és tenir en compte que no és el mateix una persona que rep 8 Bizums després d'un dinar dels comensals que no havien pagat la compta directament al restaurant, que un senyor que té una professió i que els seus clients li paguen per Bizum les factures o no li paguen, millor, les prestacions de serveis. Aleshores, Hisenda té molt en compte els moviments, però evidentment no ens vindrà a buscar perquè hagin rebut al llarg de l'any 2.000 euros en Bizums, probablement. Però sí podria ser que li arribi una complementària a una persona que té un negoci, i hagi rebut 3.000 o 4.000 euros en Bizums i aquells diners es vegin que no s'han declarat. M'explico? Aleshores, únicament es tenia en compte, sobretot també fer referència que el concepte del Bizum no està posat per si... Vull dir que tinguem en compte que posem el concepte de Bizum, que això també és important, perquè al final, igual que veuen els moviments, també veuen els conceptes, i que sobretot ho tinguin en compte, especialment aquelles persones que tenen un negoci o es dediquen a fer empresaris o tenen un negoci per compte pròpia, que són probablement els que més estan fiscalitzats.
I aquí podríem posar una nota a peu de pàgina, vigileu amb les brometes que es fan quan posem el concepte.
Exacte, sí. Corria per aquí algú que feia referència i, hombre, no pongas en el concepto que es para droga, ¿no? Por favor.
Sí,
no?
Sí.
És una tonteria, és veritat, però... I probablement pues, el senyor de turno que rep això dels comensals del sopar de Sant Joan pues no passarà res i quedarà en una broma simpàtica, no?, en el que tots ens hem rigut molt, però si això comencen a rebre altres persones que d'alguna manera pues, tenen una pestanyeta a Hisenda, que vol dir que són autònoms, o tenen un negoci i, a més, aquests diners justament els acaben rebent amb una compte que és l'habitual, doncs reben les prestacions de serveis que fan els seus clients, doncs, bueno, no passarà res probablement si és una quantitat molt petiteta, però sí que és veritat que sortirà dintre d'una declaració d'una inspecció, és probable.
Clar. Anem a un Wallapop i Vinted.
Exacte, sí. Volia diferenciar-ho perquè realment a vegades es confonen les coses i no té res a veure amb un Bizum. El Wallapop i el Vinted són plataformes de compra-venta entre particulars. ¿Vale? Aleshores, Des de fa molts anys, la normativa fiscal estableix que, evidentment, quan un particular compra a un altre particular un bé de segona mà, evidentment, a part de declarar-ho a la Hisenda catalana, també s'ha de declarar la diferència patrimonial, és a dir, el guany que s'ha obtingut d'aquesta compraventa per part del venedor. Diferent és que habitualment no és una cosa que es faci, d'acord? Ho deixem aquí. Què ha passat ara? Que el que abans era una informació totalment privada entre particulars, comprador i venedor, i que en tot cas qui s'interessava per aquesta informació o transacció era la plataforma que donava peu a aquest noviazgo, no, per dir-ho d'alguna manera, és que ha sortit una normativa que està vigent des de l'any 2023, per tant, d'una manera retroactiva, perquè aquestes plataformes des d'aquest moment estan obligades a informar de totes aquestes transaccions a la Hisenda espanyola. És a dir, des d'aquest any, que la informació estan obligats a donar-la aquest any fins a finals d'abril i respecte ja de l'any vinent, la informació s'haurà de traspassar a Hisenda cada gener de cada any, aquestes plataformes estan obligades a donar la informació de les transaccions que existeixen entre particulars al llarg de tot l'any anterior. Per tant, a les nostres dades fiscals és probable que surti totes les transaccions que hem realitzat també en aquestes dites plataformes. Què passa? Que ens demanarà s'informa de qualsevol transacció? No. S'informen de les transaccions d'un particular que ha realitzat a partir de 2.000 euros o de més de 30 operacions realitzades al llarg de l'any. I per què ho fan això? Bàsicament perquè necessiten dades. Estem en l'era de la big data, no? Mientras más datos tengamos, más poderosos somos. Aleshores, el que hem de fer els particulars, en aquest cas, és si hem rebut guanys patrimonials com a conseqüència d'aquestes vendes, evidentment, si compramos ropa de Zara en Vinted, pues probablemente la compraremos muy barata y el vendedor pues no guanyarà diners perquè l'haurà comprat molt més cara que l'ha tornat a vendre. Però si comprem pues, bosses de luxe, roba d'unes marques molt d'un luxe més elevat, és probable que potser es revalorin amb els anys o per circumstàncies pues, de línies molt privades i també aleshores aquests guanys patrimonials sí que sortiran a la llum i és molt recomanable i nosaltres sempre demanem que s'informin amb els seus gestors des de la nostra comissió de fiscalitat del Col·legi de Gestors que, sisplau, demanin informació perquè es poden veure implicats en una inspecció per culpa d'aquestes operacions econòmiques.
Doncs ha quedat clar. Anem amb altres deduccions, perquè no ens queda massa temps i encara tenim cosetes per comentar. Respecte de reformes que tenen a veure amb l'eficiència energètica, les famoses plaques solars, no?, per exemple?
Per exemple.
Com afecta?
Parlem de les reformes d'eficiència energètica tant en el que és l'or, per exemple, reformes de calefacció o refrigeració, ¿vale? O el que, com bé comentava Carme, les plaques solars. Nosaltres en aquest any tenim una deducció d'un 20% sobre un màxim de 5.000 euros de cost de la reforma respecte de la calefacció. I respecte de les plaques solars o l'energia primària, com li diem nosaltres, tenim fins a un 40% sobre un màxim de 7.500 euros. Això és molt important, però sobretot deixa'm que remarqui que és rellevant. Normalment els particulars encarreguem aquestes obres a empreses, però i ens pensem que aquestes empreses ens donaran tota la informació, d'acord? I, per tant, amb aquesta informació podrem fer la renta tranquil·lament. Però és molt important recordar-los que han de tenir sempre el certificat energètic d'abans de la reforma i el posterior, perquè, per desgràcia, normalment el certificat inicial no el porta ningú. Yeah. I, per tant, es perden la possibilitat de demanar aquestes deduccions a la declaració de la renta.
Per veure exactament la millora, no? Quina és l'eficiència?
Clar, perquè si no, no hi ha comparativa. Clar, realment la deducció es fa perquè tu estàs millorant el planeta, per dir-ho d'alguna manera. Però com que Hisenda sempre demana comprovació de tot, l'única manera de demanar de comprovar realment aquesta eficiència és comprovant què tenies abans i què tens a posteriori després de la reforma.
Alguna reforma més de les que s'acostumen a fer a casa entren? Es dedueixen o no?
Tenim una rehabilitació energètica de les vivendes en relació amb el que són les finestres, també, i crec que no hi ha gaire coses més. No, en relació a això no tenim res més. Diferent és que consideris el tema de dintre de l'ús, ja no seria de vivenda, però sí que entraria dintre del que és l'energia, és el tema dels vehicles elèctrics.
Correcte.
D'acord? Que en aquest cas el que és l'endoll del vehicle elèctric que normalment tenim a casa nostra, no?, en el pàrquing de la casa o en el garatge de la casa...
El punt de càrrega.
Aquí hi hauria una deducció. Exacte, la càrrega del vehicle. Uh-huh. Aquí, en relació a les vivendes, com em preguntaves, aquí també hi ha una petita deducció. D'acord? Però sí que és superimportant, respecte a tot el que té a veure amb els vehicles i amb l'endoll dels vehicles, és que tots han d'estar o posats a la vivenda respecte a la de l'endoll o la compra del vehicle des del dia 30 de juny del 2023. És a dir, tots els que hem comprat prèviament al semestre inicial, o sigui, en el, durant el primer semestre de l'any, no tindrem dret a aquesta deducció.
Vaja, ens hem precipitat, sí, no?
Sí, ja. Bueno, la normativa va sortir aquell dia i aleshores normalment la normativa no és atractiva, sinó des del dia en què es publica el BOE en endavant.
Uh-huh. I pel que fa al tema d'habitatge, és a dir, per a llogaters, propietaris, les hipoteques també desgraven?
Vinga, este és un gran melón.
Vaja.
Les hipoteques no desgraven des de fa molts anys. Els que van tenir la fortuna, dic la fortuna o no, perquè aleshores en aquella època també les hipoteques eren molt cares, com comencen a ser ara actualment, no? Mm. Però les hipoteques que es van constituir fins al 31/12/2012, totes aquelles hipoteques desgraven, tenen una deducció fiscal molt important a la renda. Posteriorment, tots els propietaris que han comprat a posteriori no tenen dret a deducció a la hipoteca. Però, per contra, malgrat aquests ja no, els que van comprar prèviament tenen dret a la deducció hipotecària fins al final de la hipoteca, fins a l'amortització final.
Uh-huh. I en el cas dels llogaters, quines són les situacions o quines són les persones que es poden beneficiar d'algunes deduccions que es poden fer?
Les deduccions del lloguer, si en parles de llogaters, sí. Hi ha dos tipus, sobretot en les deduccions catalanes. Hem de tenir en compte respecte a la creació de la renda, que la creació de la renda és un impost estatal, d'acord? I per tant, hi ha unes deduccions generalitzades respecte, que són iguals per tot l'Estat, d'acord? Però després, les diferents comunitats autònomes tenen competències per legislar sobre certes deduccions. Per tant, a vegades, quan parlem de lo que es pot deduir un habitant de la Comunitat de Madrid, té moltíssimes més deduccions que un català. A Catalunya, els arrendaments, respecte als arrendataris, tenen deducció. Els menors de 32 anys, amb unes que cobrin una quantitat inferior, crec que és de 30.000 euros, però parlo de memòria, ¿vale? I respecte als majors de 65, crec, que també tenen dret a una deducció. Això respecte als arrendataris. I després, respecte als arrendadors, aquests tenen la possibilitat de reduir-se la declaració dels arrendaments que han rebut al llarg de l'any en un 60%. Això canviarà respecte a l'any 2024, que ja sabeu que la llei de vivenda, aquesta reforma tan important que s'ha produït fa uns petits mesos, canviarà tota la fiscalitat dels arrendadors, però això ja serà per l'any vinent. Mm-hmm.
Sònia, no ens queda temps, ja de fet ens hem extralimitat, però sí que m'agradaria que...
Oh, em fa greu.
No, perquè és una informació superimportant, però sí que m'agradaria donar-te la possibilitat que si hi ha algun consell que creguis que fora bo transmetre a l'audiència...
Doncs jo tinc un consell que crec que és rellevant i que m'agradaria que pogués arribar a tothom. Tenim la certesa, que no és la veritat, de que mentre més aviat preparem la renda i la presentem, més aviat cobrarem. I, bueno, per desgràcia, no ben bé sempre és així, malgrat que en ocasions ens doni la sensació que és perquè l'hem presentat molt d'hora. El més important, per sobre de tot, és tenir en compte que les dades fiscals que té Hisenda de nosaltres no sempre són les reals, les correctes, d'acord? I no sempre són les úniques que hem de declarar. Hem de tenir en compte que les dades fiscals es nodreixen d'altres que donen informació a Hisenda, que per desgràcia, moltes vegades pot ser que no ho hagin fet correctament o no siguin suficients. Per tant, jo recomanaria, sobretot, tranquil·litat, tenir molts mesos per endavant, que passa molt ràpid, és cert, per tant, l'important seria que revisin bé les dades, que recordin del que hem fet al llarg del 2023, que escoltin la ràdio, sobretot que hi ha informació de professionals que intentem d'alguna manera portar aquesta informació als habitatges de resta de la gent i que tinguin molt en compte si el que declaren és correcte. També, sobretot, les novetats que han passat a casa. Recordem que l'impost de la renda és un impost personal i econòmic. Uh-huh. Si tenim un fill en el 2023, si ens ha mort un familiar en el 2023, tot això influeix perquè hi ha deduccions pels virus durant 2 anys després de la mort del cònjuge. Per tant, tot és important. No deixem per l'últim dia, però no cal córrer.
Sònia, molt interessant. Gràcies per haver-nos acompanyat avui al Connectats i que vagi molt bé la campanya. Gràcies i bona tarda.
Molt bé, Carme, igualment, moltes gràcies per atendre'm.
Adéu-siau.
Adéu.
És temps ara per a l'opinió a la tertúlia. Tres bandes, avui anem molt tard i demanem disculpes al Manel Esteban, coach empresarial, expert en comercialització i gestió de vendes des de Badalona. Què tal, Manel? Bona tarda.
Bona tarda, Carme. T'accepto les disculpes perquè ets tu, però no per una altra raó, eh?
Mira el Josep, més, digues.
Te dic una cosa sobre la tertuliana que tenies ara. Estava recomanant tindre paciència, cuí. Espera, que el que necessita ficar-se en un pis no té paciència, necessita un puesto. O sigui,
que la gent, que no ens precipitem, final, no... aquest és el tema, que no ens precipitem.
Sí.
Deixa'm que saludem...
Sí, però molt bé la intervenció.
El Josep Vallvé, exempleat de Caixa d'Estalvi i columnista al Tenim a Terrassa. Josep, bona tarda.
Bona tarda, excepte'm la brometa per tu, Carme, i pel Manel. Sí. La meva mare, en pau descansi, deia que de paciència, quanta més se'n gasta, més se'n té.
això és veritat.
Cosa que no passa amb els diners, eh?
Això és veritat, sí. I deixeu-me que saludem la Maribel Cayuela, que és excap de protocol de l'Ajuntament de Sant Cugat, i la tenim via telefònica. Maribel, bona tarda.
Hola, bona tarda a tots.
Se'ns ha fet una mica tard perquè parlàvem d'un tema que realment ens toca a tots, que era interessant, que volíem saber quines eren les novetats. Clar, ara ens hi hem de posar tots. És veritat que tenim temps per endavant, però no sé si ho tenim tot en ordre, com per fer la declaració de la renda. Vosaltres ja ho teniu clar o no?
Ho tinc clar, bueno, perquè la presentaré avui jo.
Ah, avui ja la presentes, o sigui que demà potser que cobris, no ho sé.
No, demà no cobraré.
Ja ho
demà
sé,
no
ja,
cobraré, no.
Ja ho sé.
Se va com va.
Però vaja.
Depèn.
Ja m'he baixat a l'esborrany, la veig molt fàcil, habitualment ja fa molts
revisa-la,
anys que la faig jo.
Revisa-la, que s'ha de revisar.
No, ho tinc claríssim, no hi veig cap cosa a esmenar.
Uh-huh. I la qüestió, Josep, és, et tornen o pagues?
Doncs mira, et seré franc, fins ara sempre pagava, i aquest any, arran la sentència que hi va haver fa uns mesos sobre el tema mutualitats bancàries, que després ha afectat altres sectors, caixes, metal·lúrgics, tèxtils, Mufate, forces armades, mestres, etc, doncs sí. He tingut una agradable sorpresa, perquè habitualment sempre em tocava pagar alguna cosa, i aquest any replegaré algun claret.
Mira que bé.
Bueno, benvingut sigui.
Bueno, senyal de que n'he pagat durant l'any, eh? No em regala res. Sí,
home,
no. I sent de no regala absolutament res. Mm. Sí.
Vinga, anem pels regals, perquè l'aigua que ha caigut sí que ha sigut un regalet. Aquests dies de Setmana Santa, un petit regalet que no ens ha servit allò per tirar coets, però com a mínim per regar alguna coseta i per res, per no estar tan pessimistes. Mm-hmm. De totes maneres, el govern ha decidit mantenir les restriccions en aquesta situació d'emergència en què ens trobem, tot i que els pantans s'han recuperat una mica. Vosaltres esteu d'acord amb aquesta mesura? Comencem per la Maribel, que és la que encara ha intervingut menys. Maribel.
Home, jo sí, absolutament. A més, em penso que tots estem una mica espantats de cara a l'estiu i som molt conscients de la sequera, de que no ha plogut en tot l'hivern. Per tant, a mi em sembla bé que no comencem a gastar l'aigua que ha caigut ara, però voldria saber també, a banda d'això, què s'està fent per prevenir què passarà a l'estiu. Me recordo que un dia parlàvem d'utilitzar aigua de mar.
Sí.
S'està fent alguna cosa? És que és el que no sé.
Home, a la zona de Girona, els hotelers, per exemple, sí que s'han encarregat de comprar una... Em sembla que és una dessaladora, no?, per poder mantenir les piscines dels hotels i atendre la clientela que tindran a l'estiu, per exemple.
Jo, a mi em sembla molt bé que ho facin els hotelers, però la meva pregunta és, el govern diu... De moment, no feu il·lusions, que potser hi haurà restriccions. I la meva pregunta és, i què feu? Què fa el govern? Perquè els hotelers, mira, escolta, si jo no vaig a l'hotel, a mi no m'afecta. Però què fa el govern? Perquè es preveu sequera a l'estiu. I llavors estic una mica amoïnada, perquè com que estic espantada perquè no tenim aigua, no acabo de veure clar què passa.
Doncs, de moment, mantenir el cinturó ben cordat. Manel.
Anem-se'n 15-16 anys enrere, si em permets, Carme.
Vinga, ràpid, que després anem amb el Manel.
Sí. 2008, Entro jo, entra el Manel.
Tu, vinga, endavant.
No, entra el Josep, acaba.
El 2008 hi havia aprovat un avantprojecte de desaladora per aquí, per Catalunya, i vam tenir la sort, perdó de l'expressió, que se'ns va aparèixer la Mare de Déu com ara, de veles a la gran sort, i allò es va tirar enrere. Aleshores, un cop li veiem les orelles al lobo, surt la portaveu del govern, la senyora Plaja, que em sembla que s'haurien de fer mirar al govern per posar alguna persona una miqueta de més esma i ser empatitzar més a l'hora de fer una roda de premsa, i d'alguna manera adjudiquen la culpa en el poble, quan ells durant 15 o 16 anys no han fet res. Jo no accepto la tesi del govern d'Esquerra que apel·la a l'esforç col·lectiu quan ells durant tots aquests anys no han fet absolutament res, com no han fet absolutament res amb el tema de l'informe PISA, que preveu que estem a la cua dels coneixements amb les escoles. Aquest és un altre tema que sortirà després.
Vinga, Manel.
Jo recordo que efectivament, per les dates que tu dius, el 2008, que era govern d'Aznar, hi va haver-hi una gran sequera també, i es va pensar inclús portar, a través de l'AP7, fer una canonada des del riu Ebre i portar aigua a Barcelona. I això, per el moment que se'ns va aparèixer a la Verge, doncs aquest tema ja es va oblidar, no? El que sí que està ben clar és que tenim que prendre consciència de que l'aigua s'escassa, no? I des de les administracions públiques tenen que fer cridar la responsabilitat de tots per que el consum no sigui tan bèstia com ho estem fent ara, no? I aleshores sí que té que haver-hi... Una altra cosa és que se posin els remeis en l'últim moment, que aleshores seria això lo perillós, no? I ja en format de conya, perquè ja sabeu que jo sóc així, no? Ningú s'ha donat compte de que antigament, quan feien sequera, treien els sants perquè ploguessin, i que ara les últimes vegades que ha plogut era quan s'organitzaven festes? O sigui, la cavalgada de Reis, va ploure a cops i barrals. Carnestoltes, va ploure a cops i barrals. Ara, Setmana Santa, va ploure a cops i barrals. Tenim que estar de festa tot el dia.
Clar.
I acabem la sequera en 4 dies.
Aquesta és la proposta del Manel, mira.
Digues,
Maribel.
Jo volia comentar que, molt bé, tenim la sequera, ja fa temps que ho tenim, i aquest canvi de clima, a més, vull dir, global, no?, el canvi climàtic, i potser hauríem de començar també per aquí, de dir, vale, ara tenim la sequera, correm-hi tots, però a veure què ho provoca. Jo crec que el planeta va a la seva i nosaltres a la nostra.
I la natura també va a la seva, que per això passa el que passa amb el litoral, no?, amb les platges.
Van haver-hi etapes de sequera antigament, també van haver-hi etapes de sequera, sense haver-hi canvi climàtic, també van haver-hi temporades de molta sequera, o sigui que no necessàriament tot se li té que atribuir. El que tenim que tindre és la consciència de gastar menys, perquè si les estadístiques diuen que la mitjana és que cada habitant de Catalunya gasta 200 litros al dia, on estan els 190 que jo no gasto cada dia? A veure, no? Perquè
jo amb 10 litros al dia passo. Acceptem una intervenció una miqueta, en plan, no de conya, sinó punyent, a vegades per creure en aquest país l'únic remei és el fuet, és el làtigo en castellà. Ajuntament de Mata de Pere. Ajuntament de Mata de Pere és un dels 2-3 municipis que tenen una renta per càpita més alta de tot l'estat espanyol. Fa pocs mesos els hi van posar una multa de 50.000 euros. Una població aproximada de 10.000 persones té Mata de Pere, toca 5 euros per barba. Què passarà amb les piscines aquest estiu? A Mata de Pere i arreu. S'ompliran? No s'ompliran? Aquesta és la pregunta al millor,
Però a banda de les piscines, anem al tema de les platges, que ja sabeu com el temporal d'aquesta Setmana Santa, precisament, hi ha hagut una bona part del litoral que ha deixat en zones pràcticament sense platja. Algunes platges molt generoses han quedat reduïdes pràcticament a la meitat.
Aquí los de Badalona posarem la toallola a la... Los de Badalona posarem aquest estiu la toallola a la via del tren. O sigui, tindrà que parar-se el tren perquè nosaltres posem les tovalloles, perquè no hi ha, s'han portat més de la meitat de la sorra de Badalona. I n'hi ha municipis des d'aquí a Mataró, municipis com Montgat, municipis... que és una barbaritat el que s'han dut. O sigui, no hi ha platja, és que no n'hi ha platja.
I més amunt, Lloret, Sant Antoni de Calonge...
Jo us pregunto, cal reomplir les platges de sorra? Què cal fer?
Ah, és que estarem sempre igual, eh? Perquè sí,
jo
recordo...
Que hem de començar...
Vinga, Maribel, va.
Perdoneu, eh? Jo crec que hem de començar ja a canviar, viure del turisme i pensar que el planeta és nostre i que... No, escolta. A veure, sempre hi ha hagut canvis climàtics, com deies tu, que hi ha hagut sequera, també hi va haver la famosa petita edat de gel. Bueno, en tot cas, per tant, hem de ser conscients que s'ha acabat, que el turisme aquest, que viure, com Andorra, que dic jo, del turisme, s'ha acabat, del turisme de platja, em refereixo. Hem de començar a pensar què oferirem, perquè evidentment vivim del turisme. Què oferirem? Doncs potser començar a fer grans festivals de música, no sé què, de cinema, congressos, com el Mobile, no? Que porta molta la gent platja. Aquí. Vull dir, canviar, perquè la platja, sobretot també, perquè farà molta calor, en fa, la gent canvia de lloc per anar a la platja. La gent se'n va ara a Galícia o se'n va cap al nord.
A Cantàbria.
Exacte, sí. Per tant, se'ns acaba. El turisme de platja jo crec que se'ns acaba, fins no, que no, no torni a canviar el clima.
Recordeu que la sorra que està faltant al litoral català no està lluny, està simplement dintre una mica del mar. En el moment que bufi vent de ponent o hagi una tempesta que vingui de Levant, perdó, aleshores aquesta sorra normalment es torna a ficar una altra vegada a les platges. Però, bueno, és el que té la sorra, que va i ve, no? Aleshores,
sí.
La pregunta però, de la Carme és... Tenim que invertir constantment en regenerar platges? Pues, mentre el producte interior brut de la nostra comunitat sigui tan dependent del turisme de platja, pues tindrem que mirar a veure com no perdre aquesta quantitat de platges tan important. No queda més remei, perquè si no, com dieu perfectament, al final la gent s'anirà cap amunt.
Una pregunta, una altra pregunta que jo llenço i que probablement, segurament no té resposta. La llei de costes que impedia bona part de tota la franja litoral del país, d'Espanya, país de la pell de brau, edificar a menys de 100 metres de l'aigua, s'ha complert?
Sí.
Quantes edificacions s'han fet
no,
a dintre? Ja no dic xiringuitos,
sí, però...
fins i tot torres...
Doncs
al final l'aigua
estava
té una
fet...
força... I arriba un moment o altre...
Josep...
Que... Sí...
Josep, totes aquestes edificacions que estan a ras de mar són edificacions que es van fer abans de la llei de costes. Amb la llei de costes hi havia expropiacions, però no sé si lo recordeu, que el govern d'Aznar va fer una moratòria de 75 anys perquè la gent que està a vora del mar no sigui expropiada els propers 75 anys, de los quals ja ens hem menjat 25, con los quals encara li queden 50 anys d'aprofitament d'allò que estava construït abans de la llei de costes. És normal, o sigui...
Maribel...
Però, no farà... El problema en el temps no és cap solució.
Deixem un espai. Maribel, som-hi.
No, jo volia comentar que... em sembla que era, no sé si era el Manel o el Josep, que han dit que s'han de recuperar les platges perquè hem de viure del turisme de platja. Oh, jo no estic d'acord, la gent vindrà
jo
a la
tampoc.
Platja, però qui vindrà a 40 graus de temperatura, que és el que estem ara als estius? Qui vindrà? És que, clar, hem de pensar... Jo penso, potser sí, recuperem ara les platges, però anem pensant què farem. Anem pensant
home, quan en Alemanya tinguin la mateixa temperatura que tenim nosaltres aquí...
Bueno, ja la comencen a tenir, Manel? La comencen a tenir, eh?
Sí, per això, ja no baixaran tant. Ja no baixaran tant. Quan siguin uns estius càlids en el nord, la gent ja no baixarà.
Vale, però llavors de què viurem? Per això dic, de què viurem? Sí.
No,
del turisme de platja. S'ha de començar per veure.
Anirem canviant el sistema de negoci, des de luego.
Què oferirem perquè la gent vingui.
Però escolteu, Maribel, Manel, la indústria del turisme, i dic entre cometes, ha de ser la primera indústria del país? Pregunto. No anem bé?
No.
Hem de portar empreses que produeixin alguna cosa que tingui cara i ulls. El turisme per si sol el turisme de playa i sol no funciona. No funciona. Jo això es veu clarament ara.
Ja li agradaria a molts països tindre el producte interior, la generació que ens genera a nosaltres el turisme. O sigui, no tenim que renunciar ni molt menys a aquest turisme.
No, jo no tinc que renunciar, però
el canvi que hi ha ens farà canviar. Exacte, no t'he dit que no, però tenim que conservar també el que tenim. No solament potenciar altres àrees d'indústries, d'industrialització, sinó que tenim que seguir produint, no?, allò que ens està donant els diners ara, avui dia, que és el tema del turisme, i el turisme de platges, a més. Després el turisme d'interior, el turisme de no sé què, etcètera, ho tindrem que anar potenciant, però de moment tenim que conservar el que tenim, no ho podem perdre la nit al dia, eh?
Però, escolta, encara que vulguem, per exemple, el turisme de neu, els Pirineus, les estacions del Pirineu, doncs s'està acabant. Vull dir que per això jo penso que el que hem de fer és preveure què passarà, perquè molt bé, tenim platja, però pensa que ja no tindrem el mateix paisatge, perquè, esclar, no tindrem tants boscos verds, mentre continuï aquesta sequera, eh? Perquè jo penso que el planeta, la Terra, normalment ja té els seus canvis naturals de clima, ho ha fet al llarg dels anys, ho ha fet al llarg dels segles, i per tant, a banda de que ara la influència humana pues, encara ho augmenta, però de moment hem de preveure que si la cosa no canvia, tindrem uns anys que haurem de canviar de vida.
Los que som d'aquí de la costa, sí. Només tenim que recordar, si veiem fotografies de quan es va inaugurar el tren, el primer ferrocarril d'Espanya, que va ser el de Barcelona a Mataró, en 1848, si veiem fotos de l'època, de finals del segle XIX, si veiem, sí, veiem que les vies del tren estan pràcticament al ras de mar, a sobre de la sorra, i ara mateix entre el tren i la mar hi ha un passeig, dues platges, no sé què. O sigui, és tros que li anem menjant al mar, que quan el mar diu aquí estic jo, se l'emporta. O sigui, però al final està recuperant allò que li hem pres nosaltres.
Sí.
Bé, hem tornat a parlar de turisme, eh? Ho hem fet aquesta setmana perquè es posava una altra vegada sobre la taula quin model de turisme volem, si volem el turisme de quantitat o de qualitat, quins són els pros i els contres, on està l'equilibri. La veritat és que és un tema de debat interessant i que és recurrent, perquè cada dos per tres...
No solament a nosaltres, eh?
Sí.
No solament, Carme, a nosaltres, eh? He parlat amb un amic meu que ha estat aquesta Setmana Santa ni més ni menys que a Venècia, no?
Ui, sí.
I no caminaven sobre les aigües, caminaven sobre els turistes. O sigui, el pont de Rialto deia que allò era una massificació enorme. La gent de Venècia, que coneixo algunes persones que viuen allà, no? Estan fartes d'aquest turisme massiu. No? I prohibir el turisme massiu implica donar-lo a les élites, i al final només viatjaran, com a començament del segle XX, només viatjaran els que tenien diners, no? I això també és una llàstima. Se té que buscar l'equilibri i és força complicat de trobar, eh?
Sí,
però jo crec que, per exemple, escolteu, jo sento que a Madrid ho estan fent tot el que teníem aquí. Teníem el Roland Garros, ara ells també fan no sé què de tennis. Teníem el Mobile, ells fan no sé què. Teníem les motos i els cotxes, ara fan un circuit. Vull dir, jo crec que hem d'apostar per... Vale, quedem-nos amb el turisme de platja, si és que la gent vol venir a 40 graus a l'estiu, o potser pues, com els jubilats que venen, no? Quan fa bo. Però, de totes maneres, oferim altres coses que siguin massives, que portin molta gent, sobretot culturalment. Jo crec que, per exemple...
Hi ha molts festivals, a Barcelona es fan molts festivals. Bueno, a Barcelona i fora de Barcelona. A Catalunya...
I a Espanya,
Es fan una quantitat increïble de festivals de música.
Quin museu tenim a Catalunya?
I que tenen afluència de públic,
Quin museu tenim a Catalunya que pugui atraure tanta gent com el Louvre o el de Madrid o no sé quin...
Jo és una proposta que vaig fer una vegada i ningú em va escoltar, no? Que nosaltres tenim aquí, no sé si ho sabeu, el complex aquest que li diuen de les tres ximeneies, no? Sí. Que no sabem què fer amb ell, i ara faran un clúster, etc etc. Jo sempre l'havia pensat, dic, mira, reformeu això, portem tots els quadros que hi ha a los magasems, al magasem del Prado, que tenen quadros en dollo de bons pintors que no els poden exposar per falta d'espai, no? I feu el Prado 2 aquí i almenys aconseguirem que hi hagi una afluència de públic cultural, no? En vez de tindre els quadros al magatzem del Prado, pues los pengem en un museu, no? Amb unes instal·lacions adequades, però... és inversió,
aneu pensant, diners, aneu pensant en la fórmula, perquè si la trobem potser li donarem al govern com a proposta.
Està clar.
Ja hem hagut d'anar, que passada deixem unes propostes que tenim.
Ho hem de deixar aquí. Manel, Josep, Maribel,
gràcies, Carme.
Fins a la propera.
Adeu, 6 minuts, eh?
Vinga.
Molt bona tarda, que vagi molt bé.
Gràcies. Adéu, adéu.
Que vagi bé, adéu.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al bell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Rosa dels Vents et convida a la jornada informativa dels cursos d'anglès a l'estranger. T'atendrem personalment a Sant Cugat el dimecres 10 d'abril al Sant Cugat Hotel de 4 a 8 de la tarda. Informa-te'n a rosadelsvents.es. El millor estiu de la seva vida se'l passaran estudiant.
Cada mes, els alumnes dels instituts Leonardo da Vinci, el Centre de Formació d'Adults i el Col·legi Pureza de Maria expliquen l'actualitat dels seus centres a Ràdio Sant Cugat.
Els alumnes de primer d'ESO van fer una excursió el 18 d'octubre a un jaciment arqueològic.
Doncs jo vull parlar sobre la inauguració del punt Lila i el punt Rainbow.
També ens fan recomanacions.
I el que m'agrada molt d'aquest llibre és que a les pàgines es poden veure els correus.
Ens diuen què els agrada.
A mi m'agrada el Nadal en fred.
Parlaré del que m'agrada que va sobre el meu esplai.
I ens posen al dia amb la música que escolten.
He escollit La gent d'estimo, que és de Oques Grasses.
Quan somrius, és Joan Taussà.
No dudaria, Rosario.
Els instituts santcugatencs a Cugat Mèdia. Els dijous a les 10 a Ràdio Sant Cugat i en podcast a cugat.cat i a Ull Crític.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Ràdio Sant Cugat,